El dia que va morir, publicat per Ara Llibres, aquest últim llibre del Pep Antoni Roig, que just ha publicat avui, que ens l'ha presentat al 9C. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve. Nosaltres hi tornem demà, ara el tu diràs, bona nit. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 29 de gener del 2024. Arrenquem setmana, l'última del mes de gener, i ho fem amb una notícia important. De fet, n'hi ha unes quantes avui, de notícies destacades en aquest dilluns. L'última, per proximitat, és la que ens ha explicat la Marta Ramon fa només una estona, aquí a RAC1, que és que el Barça no fitxarà en els 3 dies que queden de mercat d'hivern. Hola Marta, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí. Després d'estudiar-ho internament, el Barça ha decidit no utilitzar l'article 77 de la normativa de la Lliga per incorporar un migcampista aprofitant la baixa de Valde, és a dir, fent servir la fórmula que es va fer servir per incorporar Vitor Roque amb la baixa de Gavi. D'aquesta manera, pel que ens diuen fonts de l'àrea esportiva, i si no hi ha cap gir inesperat, el Barça no preveu cap moviment més en aquest mercat d'hivern. Després d'analitzar-ho tot, a l'àrea esportiva consideren que no hi ha opcions de migcampistes de prou garanties que encaixin en el marge que tindrien ara amb la baixa de Valde i que en cas d'incorporar algú complicarien encara més la seva situació amb el fair play la temporada vinent, una qüestió que ja és prou complicada i més si tenim en compte també que ara s'ha de fitxar un nou entrenador amb un nou cos tècnic.
I tant, i tant. Gràcies Marta. Ara ho ampliem, A partir de les 11 a la tertúlia avui, com és habitual, amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i Fernando Polo, i evidentment seguirem analitzant també l'altra gran qüestió a Can Barça a les últimes hores, que és aquesta decisió de Xavi Hernández de plegar el 30 de juny quan acabi aquesta temporada. Però com dèiem, aquest dilluns també té una informació destacadíssima, que és l'anunci que ha fet aquest matí Ricky Rubio a través d'una carta oberta a les xarxes socials. Torna als entrenaments i ho fa al Palau Laurana, amb el Barça. El jugador diu que es troba en la part final de la seva recuperació pels problemes de salut mental que va tenir a l'estiu i que l'han obligat a deixar, per exemple, a l'NBA. I avui explica Ricky Rubio que a partir de demà, a partir d'aquest dimarts, s'entrenarà amb el Barça, de Roger Grimau. Tot indica que si es veuen condicions, el club l'inscriurà pel tram final de temporada. Per tant, fitxatge inesperat i estrella pel Barça de bàsquet, si tot va bé, Ricky Rubio. A partir de les 11 també en parlarem a la tertúlia i a més hem convocat el Dani Aguilar, amb tots els detalls d'aquest anunci de Ricky, i hem quedat amb el seu pare, amb el senyor Esteve Rubio, i amb un bon amic seu, com és l'excompany Jordi Trias, amb qui va compartir vestidor al Barça. I comptarem amb l'opinió dels experts, analistes de bàsquet, José Ignacio Huguet, de Mundo Deportivo, i també Xavi Ballesteros, col·laborador del Tu Diràs. Tot això a partir de les 11. Abans, com cada dilluns, hem de reunir el nostre consell.
El consell del Tu Diràs.
Ja tenim per aquí, com cada dilluns, el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola.
Què tal? Ben tornat a l'estudi després de l'absència
justificada
per una gala com va ser la gran gala de Mundo Deportivo dilluns passat.
Justificada.
Que bé ens ho vam passar, m'agrada molt, encara la recordo.
Sí, vam canviar el format, és un format diferent, però sí, jo crec que va estar bé.
I tant que sí, i tant que sí. A més, amb grans protagonistes i amb unes declaracions explosives també del president Laporta, just abans d'aquesta setmana. Hola, Antoni Bassas.
Bona nit.
Què tal, Antoni?
Molt bé.
Sí?
Molt bé,
comenceu bé el dilluns, la setmana, aquesta última del mes de gener?
Home, bé, distrets.
Molt distrets.
Distrets, sí.
És increïble. Com canvia tot, no? D'un diumenge a l'altre o d'una setmana a l'altra, no? Han passat moltes coses.
A veure, com canvia tot d'un minut a l'altre. O sigui, 0-2, 3-2, 3-5, no? Diguéssim, canvia tot en el món del futbol, sempre.
I si tires enrere, l'instant abans a Sant Mamés, que estan 2-2, i Lamine Yamal té aquell contraatac i xuta porta buida, si aquella pilota entra, vés a saber quantes coses no haurien pogut canviar.
Minut 85, no, minut 85 era clar.
Que quedi clar que el pobre nano té la culpa de res, no? Però fixa't com poden canviar les coses d'un segon a l'altre. De tota manera, home, Que el Barça li faci 4 gols al Madrid de la Supercopa, 4 a l'Atlètic de Bilbao, que li facin 5 a casa, que no passava des de... Nosaltres no havíem ni nascut, sí. Com aquell qui diu. Bueno, sí, diguem sí. Això, que no hi havíem nascut.
Sí.
Que passi això una mica... No diré que ja es veia venir, perquè això, evidentment, no ens ho podíem imaginar ningú, em refereixo a la dimissió en diferit de Xavi, però que el Barça no estava bé, era una evidència.
Sí, que no estava bé, això era clar. Mari, no? El que en 15 dies el Barça ha llançat 3 títols.
Virtualment, però sí.
Virtualment, però en 15 dies, amb els darrers 5 partits, crec que han encaixat 16 gols.
Sí.
Sí. Que no estava, el Barça no està en el nivell. Jo diré que entenc a Xavi amb la seva pell, si estàs a la pell de Xavi, jo entenc la decisió i et diré que em sembla correcta en la seva pell, en el sentit de com viu, com sent ell la situació a l'entorn. Ara hi ha una cosa que és l'entorn i l'intorn, perquè ja a l'entorn intern és l'intorn.
Ah, o sigui, aquí hi ha... els de dins i els de fora, eh?
Sí, l'entorn i l'intorn. I com viu l'intorn i com viu l'entorn. I jo et diré que ho comprengui, ho puc entendre. Un entrenador del Barça està pendent del futbol 24 hores. Sí, viu 24 hores, això no hi ha moments en què no viu el que és el Barça. I crec que és una mesura en la que sí que realment la pressió, o sigui, deixa de tenir la pressió tan forta. O sigui, jo crec que el Xavi de després de dir-ho és un Xavi alliberat, eh? Crec que això és molt clar. Però tinc també la sensació des de fora, sense estar a la seva pell, que és una decisió massa ràpida. O sigui, és una decisió que podien... No passava res si no es diu l'anunci de que s'aplaçarà, de que s'anirà. No, què canvia?
Tu creus que no ha rebaixat tensió com ell volia, potser?
Rebaixa la tensió per ell, però realment tu creus... Avui ja els jugadors s'han reunit.
O sigui, sembla que tina de germanor que han fet.
Sí, aquesta tensió, però no sé, és que ho veig un punt excessiu, no? Jo tinc la sensació de que entenem perfectament que ell prengui aquesta decisió i trobant-la correcta en la seva pell. Escolta, el futbol, cada 3 dies... varia, cada minut varia, tot això canvia. O sigui, el que en el futbol professional top, amb el que s'ha de fer després de caure, el més important després de caure és aixecar-se i anar per aixecar-se i tal. Clar, segurament ell arriba un moment en què no veu una altra sortida que és aquest, i per això la fa. Però jo et dic que si no la fa,
tu no creus que canviï massa la cosa? O que no aconseguirà el que ell pretén, que és canviar massa la cosa?
A veure, què pretén?
No, rebaixar la tensió, alliberar els jugadors...
S'han reunit avui. Els jugadors, tu creus que... O sigui, ell s'allibera, jo crec que sí. Els jugadors s'alliberen?
No ho sé.
Tu creus que els jugadors s'alliberen de la pressió?
Fins i tot pots dir que encara els
assenyala més. O ara els jugadors se'ls mirarà més... estaran més pressionats ara que abans? Perquè ara mig paraigües ja no tenen. Aleshores, si això va bé, com es llegeix? Es llegeix que la decisió de dir que te'n vas fa que el jugador jugui millor?
Per tant, el problema eres tu.
No, per tant, no és una molt bona solució. I si va malament, per què s'ha fet?
Si va malament. No arribarà el 30 de juny.
No, però perquè, saps, si segueix el mateix. Per això et dic que, diguéssim, que jo entenent, perquè ell de les qüestions bàsiques, el que se li nota que que no suporta és aquest nivell crític, no? Ell, a veure, també té un punt de raó en el sentit de que ha guanyat la Lliga l'any passat, o sigui, i que això, la memòria, no, ningú se'n recorda pràcticament d'això. Sí. No?
No, jo comparteixo la primera afirmació de dir s'ha fet en calent. Avui parlàvem amb un ex-vicepresident del Barça d'una època molt important i molt influent, no és Joan Gaspar, eh? Vull dir, un ex-vicepresident del Barça, i em deia que ell...
Si fos Joan Gaspar diries ex-president.
Bueno, però diries vicepresident. Jo crec que va passar la història de vicepresident. I em deia que ell s'aplica ell mateix la màxima de cap decisió en dilluns. Cap decisió en dilluns. En calent no pots prendre decisions. S'ha de deixar passar unes quantes hores. En aquest cas, la decisió seria el diumenge, perquè el partit es va jugar dissabte, però ja m'enteneu. O sigui, no en calent. No?
Però, perdona, llavors... el que explicàvem ahir, i jo crec que molts mitjans també han anat en aquesta línia i també reberen aquesta informació, o el que ens han explicat des de diversos entorns del club i de Xavi, és que ell... des d'abans de Nadal, ja no ho veu massa clar, la Supercopa d'Espanya marca un punt d'inflexió i que volia dir-ho abans de l'eliminatòria de Champions.
Això,
és a dir...
això anava. Ell ja havia comentat en cercles íntims, diguéssim, molt abans d'aquest partit, que veia el club malalt, cito la paraula tal com m'ha arribat, el veia el club malalt, que el veia dividit, de manera que tenia aquesta decisió molt presa. Per mi, la frase no és tant la roda de premsa de dissabte quan diu és que aquí no hi ha paciència, fixa't que li va passar a Valverde, que li va passar a Luis Enrique, fins i tot a Guardiola va arribar a citar. Per mi la frase és d'uns dies abans quan diu, a vegades em desespero quan veig que els jugadors no... Si un entrenador diu que es desespera amb els seus jugadors, realment està obrint-se en canal, no?, de la seva impotència. I això fa que la nit del dissabte, quan li diuen al president vull plegar, a la porta li diu, escolta, hem de ser forts, la frase és aquesta, i l'altre diu, mira, jo fort ja fa molt temps que ho soc, això no té sortida, i llavors jo crec que aquí hi ha una qüestió personal d'ell molt important, personal, familiar, on fins i tot en algun moment arriba a parlar de salut mental, que són coses molt gruixudes i que fan molt de respecte. Però ell, diguéssim, s'ha... jo crec que no estava gens a gust amb l'entorn, amb el que havia de treballar. Han acabat fent una plantilla que jo creia honestament, i així ho vaig dir a començament de temporada, que era millor que la de l'any passat, però que ha acabat sent d'una descompensació enorme, també amb la desgràcia de les lesions, perquè al final ha acabat jugant Lewandowski amb jugadors que podrien ser els seus fills, o sigui, és una cosa raríssima, i a una última hora, fins i tot adolescents que, com aquell que diu, no han jugat ni al Barça bé, resulta que són els que estan traient mig traient les castanyes al foc, perquè al final s'han cremat tots amb castanyes o sense castanyes. De manera que jo crec que aquí el que estem, ja ho he dit alguna vegada, és davant d'una continuació de la mateixa crisi dels últims temps amb altres protagonistes, amb un parèntesi molt important que no es pot menys tenir, que és el que ens ha fet pensar en grans expectatives per aquest any, que és que el Barça va guanyar la Lliga l'any passat. És a dir, Xavi va venir a salvar el Barça, carai, i a la primera temporada, o sigui, no al final de la temporada primera que va arribar, però sí la que ja va fer sencera, va salvar, no només va salvar el club, sinó que va aconseguir guanyar la Lliga, deixant el Madrid molt enrere i fent sortir la gent al carrer amb una rua. O sigui, torna la il·lusió, i això ho tindrà sempre. Però després jo crec que aquí s'han concatenat moltes coses, entre les quals jo crec que el fitxatge de Víctor Roque explica també d'una manera molt gràfica com es prenen les decisions en el Barça en aquests moments.
Creus que anirà bé cap al vestidor o no? El Santi no
és, això és de resultat molt incert, francament. Jo crec que la dimissió en diferit és d'un pronòstic molt incert, perquè vés a saber, és a dir, ara qui quedarà més o menys assenyalat, i que quan es diu l'objectiu és la Lliga, jo crec que honestament ningú pensa en guanyar-la, encara que matemàticament sigui possible, sinó sobretot en classificar-se entre els quatre primers, no?
Sí, el que passa és clar que el Barça necessita no tant classificar-se entre els quatre primers, que evidentment, sinó classificar-se segon, perquè segon o primer. Però diguéssim, clar, això és el que permet jugar a la Supercopa, sí, que això també és un...
7 milions, són a Aràbia.
Un ingrés potent i tal. Per això jo et dic que a la pell de Xavi ho entenc perfectament, em sembla que és correcte, i crec que la decisió que ell pren l'aprèn pensant que beneficia el Barça. O sigui, no tinc la sensació de que ell prengui la decisió pensant que no, però home, jo no, poso en dubte que la decisió aquesta sigui beneficiosa realment per al Barça.
Ell l'aprèn com un acte de generositat, i jo no m'agafo aquí a la banqueta, no m'agafo el contracte, perquè ha perdonat...
l'any que havia signat, segur.
Ha perdonat l'any, i fins i tot ha amnistiat, ara que la paraula està tan de moda, Jean Laporta, d'haver-lo de cessar a final de temporada, si era aquesta també el run-run de l'intern o l'entorn, o com es digui, interior que hi havia, d'acabar el contracte.
Què passa que el president Laporta, amb Xavi, sempre ha confiat en Xavi. No hi ha hagut, jo crec que de la reunió de l'aquesta de la Junta esportiva, de la part esportiva de la Junta Directiva, no era precisament el president que estava en contra de Xavi.
No, i Alejandro Echevarría, que també és una figura important en l'entorn de Joan Laporta, també ha estat el gran valador de Xavi.
És que no ha cessat ningú.
Qui l'ha fet? Qui li ha acceptat?
El president.
Sí, no, acceptar, sí. El que, jo dic que...
Es van intentar convèncer que no prengués la decisió.
A la reunió d'abans...
Sí, val.
En les opinions contràries o favorables o desfavorables, jo no tinc la sensació de que ni el president ni, com deies tu,
Alejandro Echevarría,
ni Deco estiguessin disposats a un cessament. Altres sí.
Ai, a veure, això era el primer punt de debat. Què us ha semblat tot el que ha passat a les últimes hores i la decisió de Xavi de plegar el 30 de juny, que va anunciar després de la derrota desastrosa l'altre dia contra Villarreal? Segon punt de debat que lliga amb això. I ara què? Cap on va aquest projecte? Perquè mireu què ha passat avui a Arteta.
That's totally fake news.
Són notícies completament falses. El que llegiu és tot mentida i estic molt enfadat amb tot això. Sóc al lloc adequat, amb la gent adequada. Em sento ben vells. Estic en un meravellós viatge amb aquest club, l'staff, la nostra gent, i encara queda molt per fer.
Still a lot to do.
I si ens posem ja el dia 30 de juny, imaginem que Xavi acaba la temporada, que el Barça fa un paper digne a la Champions o que fins i tot la guanya, que el Barça acaba entre els quatre primers a la Lliga, no? Tanquem, 30 de juny, i ara què? Avui Arteta, contundent, el Bayern ha fet un comunicat desmentint unes declaracions de Tuchel amb uns aficionats dient m'encanta Espanya, i es va generar també el rumor que Tuchel podria venir al Barça. Klopp ha dit que vol un any sabàtic i que deixa el Liverpool perquè vol descansar, vol tenir vida. Mitchell l'altre dia també dient tinc contracte al Guafil.
Te'n recordes de la bomba de fa un mes de Suena Mitchell?
Clar.
Suena Mitchell.
Sí, sí.
Suena Mitchell.
Però al Guafil també avui a Donosti dient Suena. Que estoy aquí muy bien. Vull dir, aquí van sortint noms i noms i noms i noms, però cap on ha d'anar el substitut?
Bueno, és que aquesta és una altra de les conseqüències. És evident que en el moment en què tu dius que te n'aniràs, ja te n'has anat. I els focus es comencen a pujar ja en el teu substitut. I des del punt de vista informatiu, Santi, suposo que estem d'acord que tu, en aquests moments, tens només un interès, és que és poder publicar el nom del pròxim entrenador.
És l'interès també de la gent. Jo el que crec que a la gent li interessa és molt bé saber... O sigui, clar, diuen, no, és que els mitjans de comunicació traien ja, nom... Vols que fem?
Sí,
és el que hem de fer, és la nostra obligació, és el que a la gent li interessa saber i conèixer. I quines són les opcions, i quines són les opcions que el mateix club... A veure, en dos dies el Barça encara no s'ha posat. Però, diguéssim, sí que hi ha opcions i es posarà i s'ha de posar, això és evident. I anirem informant d'això, sense cap mena de problema.
I tant. Sí. A tu n'hi ha algun que us agradi més que un altre d'entrenador? Ja parlo de futbol ficció, eh? O cap on ha d'anar aquest projecte del Barça? Vull dir, perquè ara...
Home, dels que han sortit, del nom que ha sortit, que jo crec que en sortiran més.
I tant.
Home, jo Arteta ho veig una...
T'agradaria.
Sí, jo veig una opció, a mi és una opció que m'agrada.
Miquel Arteta. Ell ha dit que no, que està content a l'Arsenal, a veure què
sí,
acaba passant.
Sí, no, i a veure, és que no hi haurà ningú que digui que sí. O sigui, quan estàs amunt, no, lluitant amb un equip, t'estàs lluitant la Premier, estàs jugant tot, només faltaria que... Oh, sí, això no està malament.
He decidit que també
sí,
marxaré.
No, em semblaria bé,
sí,
això.
Sí.
Va, a veure, no,
sí, sí,
segur
sí, sí.
Que no hi haurà cap que es postuli. Vaja.
Tu què en penses, Antoni?
Que és molt difícil, perquè els entrenadors tampoc no poden fer miracles, o no els poden fer sempre, no? I tu pots tenir entrenadors amb molta capacitat, fins i tot que compreguin amb la idea i l'ADN i totes aquestes coses, però després quina plantilla hi haurà? Perquè el Barça no es pot pagar un restyling de la plantilla gaire generós, o sigui que ja m'explicaràs. Ara, m'agradaria pensar que justament per la personalitat cruifista en lo esportiu de la Porta, mirarà de mantenir una línia, la figura del pròxim entrenador.
El pròxim entrenador, Antoni, el proposarà a Deco i el triarà a la Porta.
Però qui mana al Barça?
No, la Porta triarà. Pues, jo, jo tinc la sensació que proposarà a Deco.
Sí, home, però proposarà...
L'esportiva serà qui proposarà...
Però és allò de lo que el rei m'hi ha pedido.
Terna, no?
Sí, però exacte, vull dir, lo que el rei m'hi ha pedido. És a dir, tu li pots presentar tres noms sabent que n'hi ha un o dos que li agradaran molt. I això gairebé no cal ni dir-s'ho, no?
És important, per això, la tria de cap on va aquest projecte ara d'aquest entrenador a partir del 30 de juny, perquè, com deia abans el Santi, el paraigua s'ha acabat. Vull dir, no? Xavi ha guanyat la primera lliga de l'era post-Messi i això li serà recordat per sempre i ha fet debut a joves i ho ha intentat, però com deies tu, el club econòmicament està malalt encara i com no l'encertin en aquestes, les mirades ja aniran més cap amunt de dir, escolta, la Porta ens vas prometre una cosa que no estàs complint, no? Perquè no funciona això també. Jo crec que és una tria molt important, de cap on ha d'anar aquests dos pròxims anys de la Barça.
Decisiva, home, absolutament.
Sí, és un projecte, també ho comentava el Toni, en el sentit de la plantilla. No, perquè clar, sí, a veure, qui decideix què passa amb els jocs? Però clar, això ho hauràs de decidir abans de juny.
Bueno, Jorge Mendes va dient que sí, que se quedaran.
Bueno, se quedaran, però si l'entrenador que ve et diu, escolta, jo de jocs prescindiria. Bueno. Ja, però vull dir...
Sí, és un problema, tens raó.
O sigui que s'han d'anar prenent decisions... o sigui, que clar, tampoc pots estar aquí dient, escolta, esgotem el període i em poso al juny. No és el tema.
Bé, veurem què acaba passant. 9 i les 11, fem una petita pausa molt ràpida, res, un minut i mig, i després tancarem el Consell avui parlant d'aquesta notícia de Ricky Rubio, del retorn als entrenaments, no? Superant, tot sembla indicar, no?, que superant aquest mal tràngol que ha passat, aquest forat fosc en el que ell mateix va dir que havia entrat a partir del 30 de juliol, després de fer un treball, evidentment, psicològic, amb professionals, doncs, sortint d'aquest pou en el que estava Ricky Rubio i tornant als entrenaments, a les pistes, que és on més feliç l'hem vist. A veure si això acaba desembocant en que el tornem a veure jugar gaudint i feliç en una pista de bàsquet i amb la samarreta del Barça. Això ho sabrem en els pròxims dies. Però ara parlem un moment de Ricky Rubio, el Consell.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Soy el Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça, vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra qui ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
El 9 de febrer, RAC 1 on tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC 1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
44.468. 4, 4, 4, 6, 8.
Sèrie
11, 0, 1, 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Consell del Tu Diràs.
Com cada dilluns, obrint setmana amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, i amb Toni Bassas, hem parlat uns minuts de la gran notícia de les últimes hores, d'aquesta decisió de Xavi de plegar, de com serà el futur del Barça, com ens l'imaginem, un futur important pel projecte de les pròximes temporades, i ens queda un tercer punt avui al Consell del Tu Diràs, que és Ricky Rubio.
Si torno i torno a jugar o no, serà com estic mentalment i físicament. Porto des dels 14 anys, quasi 16, professional, són 18 anys ja professional, la cosa ja va passant. Si tinc ganes de seguir jugant seria a casa, no mourem de mans nou i anar on pugui anar.
Aquestes declaracions són del 6 de juliol a Foros de Vanguardia. Te recordes, Santi, que va venir a fer una xerrada meravellosa? Sí, estàvem allà. Doncs aquell dia vam poder parlar amb ell 5 minuts i ens va explicar això. Tinc ganes de tornar a casa, no vull que em moguin del Masnou, quan acabi la meva etapa amb Cleveland Cavaliers vull tornar aquí a casa i si em trobo bé mentalment i físicament ja veurem on jugo. El Barça té els drets de Ricky Rubio aquí a Europa, per tant, ell... doncs ha tirat per la via més ràpida i avui ha anunciat que s'entrenarà de moment amb el Barça. Demà, primer entrenament, hi ha una expectació brutal, eh? Vull dir, s'han esgotat les entrades dels mitjans de comunicació, vull dir, per veure aquestes imatges de Ricky Rubio. Què us sembla i
molt
com
ho veieu? A mi em sembla una molt bona notícia en positiu. Deies que hi havia una gran notícia, sí, però en positiu, aquesta és realment una molt bona notícia en positiu. M'agradaria no estar pendent de si el 7 de febrer o el 6 de febrer s'ha d'inscriure algú o no s'ha d'inscriure. O sigui, m'agradaria que, en aquest sentit, això fluís d'una altra forma. No? No, escolta, és que no hem d'escriure per l'Eurolliga, no, escolta. Aquí deixem el temps, deixem que ell s'entreni, vegi com li va i després hi hagi un acord amb el Barça i pugui jugar, que seria absolutament sensacional. Jo crec que absolutament sensacional pel club i absolutament sensacional per ell, o sigui, per les dues parts, seria una de les grans notícies de l'any, ja a principi d'any.
Per mi és un win-win de manual, win-win, no?, pel Ricky, sí, i pel Barça.
Apuntat a la gala,
I per Grimau, no?, bueno, és a dir, des d'un punt de vista personal, que pugui recuperar-se algú que ha explicat que ha estat a Montpou és fantàstic, i pel Barça ja no t'ho explico, perquè si pogués jugar, doncs la posició de base, que està una mica coixa, quedaria més reforçada, fins i tot algun jugador que venia a distribuir i a fer de base podria potser tenir altres posicions en el camp, no? Penso en Satoranski, per exemple, i bueno, seria magnífic. Haig de dir que amb Ricky Rubio tinc una cosa personal de l'any 2009.
Ell aterra allà, pot ser? És l'any que aterra?
És l'any que ell fa el draft de l'NBA, sí, al Madison Square Garden, i jo feia 15 dies que m'estrenava com a corresponsal de TV3 i m'hi van enviar. I allà li vam fer un pla de la seva mare, el cel sigui, arreglant-li el nus de la corbata. Ell tenia 18 anys, sí, acabats de fer, no? I la mare li arreglava el nus, i després va venir el sorteig i tal. I a més me'n recordaré tota la vida, no només per l'il·lusió que feia Ricky Rubio allà al Madison Square Garden en el sorteig aquell, sinó perquè quan estàvem allà em sona el telèfon, em trucaven des de Barcelona i em van dir: agafa un avió i vés-te'n corrents a Los Angeles, que s'acaba de morir Michael Jackson. I llavors vaig haver de deixar el draft de l'NBA i anar-me'n a Beverly Hills a informar de la mort sobtada de Michael Jackson.
Això és un coast-to-coast de manual,
bueno, de
eh?
Manual, sí, manual, sí,
de manual. Sí. Jo me n'alegro molt per ell, perquè com ara deies i recordaves, clar, s'ha de posar tot en context, no?
Tenia 18 anys, aleshores,
Amb 14, 15, 16 anys a votar la CB amb la penya, després fa el salt al Barça, tot el que va viure, no? Sí. Amb aquella joventut, l'odi que es va generar també per la rivalitat que hi ha entre els dos equips, no? I no ha de ser fàcil, això. Després el salt molt jove als Estats Units, no? Marxar del que és casa teva, evidentment la mort de la mare, això l'ha d'haver afectat, sens dubte, les lesions, que ha tingut lesions gravíssimes a la seva carrera, no? I tot això va sumant, i sembla que no hi són humans, no? Que al final acaba explotant d'alguna manera. Per sort sembla que se'n sortirà.
Sí, a veure, el pas que dona, no? Diu, escolta, anem-hi, no? O sigui, jo crec que aquest és un pas de recuperació, no?
De recuperar,
és un pas de dir, vinga, donem el pas, anem a provar-ho, anem a veure. Per això, que no hi ha, que no posem pressa això, o sigui, posem-li el millor esperit.
Una mica de calma, a veure què passa. Demà, a l'entrenament amb el Barça, i en els pròxims dies decidirem. De fet, ara hem quedat amb el seu pare, amb Esteve Rubio, ara el trucarem per saber com ho ha viscut també la família. Trucarem Jordi Trias, amic de Ricky Rubio personal i excompany al Barça. Van guanyar aquella Eurolliga, l'última, el 2010, que ha aixecat el Barça amb un gran Ricky Rubio, amb Roger Grimau també jugant, amb Víctor Sada, amb Jordi Trias.
Hi ha Jocs Olímpics.
Sí, clar.
Però això com va? O sigui, demà deixen entrar 10 o 15 minuts a fer imatge?
Sí. Els periodistes, sí.
I després els fan sortir o...
Sí, en prèvia de partit sempre deixen 10-15 minuts de gravar imatges, perquè el Barça juga dimecres un Barça-Virtus de Bolonya, que és clau per la segona posició de l'Eurolliga, i per tant demà hi ha la prèvia habitual, parla Roger Grimau, sentirem.
Per tant no és res excepcional.
No, si és habitual, ja. Però hi ha hagut una expectació mediàtica brutal.
S'ha apuntat tothom.
Sí, s'han acabat les acreditacions dels periodistes fora de Marc i Rullo. Ara en parlarem i també truquem a l'Huguet, José Ignacio Huguet, i de Mundo Deportivo i el Xavi Ballesteros.
I va donar la notícia.
Sí?
Sí, ell va ser el primer que va donar la notícia que segurament...
Tornaria, no?
Ell tornaria al Barça en aquell moment desmentida.
Sí. I al final s'acaba confirmant. Huguet, un grande, ja també va explicar l'entrevista amb Mirotić, també recordo que va ser aquell estiu mogut del Barça de bàsquet, sí. Ara el trucarem. Antoni Bassa, Santi Nolla, gràcies. A veure
a
si dilluns que ve, no sé què passarà dilluns que ve. És que no sabem què passarà.
Però bé, no sabem ni què passarà dimecres.
Clar, és que el Barça juga dimecres dissabte.
No, però dimecres anirà bé.
Sí?
Sí. Val. Ja vaig dir que venia un calendari com per respirar una miqueta. Van guanyar el camp del Betis.
Sí.
I van tenir l'eliminatòria de la Copa a les mans, eh?
Sí, i van remuntar contra...
Els peus a la mina.
Sí, i van remuntar contra el Villarreal. Llàstima que després es fessin el préssec, però...
Sí, el problema és que en 3-2 van dir el partit s'ha acabat.
Clar.
Aquest és el problema. Van acabar el partit 3-2.
I aquest Barça no pot fer això?
En 3-2 van sentir el xiulet.
I no va ser així.
I no va ser així.
I a Bilbao ens va marcar un gol en el primer minut. És que...
No. Còmic. De fet, ahir donàvem una dada espectacular, i amb això tanco el consell. L'Oriol Jové, amb les seves dades Jové, aquestes que té de la base de dades, va explicar que el mes de gener del 2024 és el mes en què el Barça ha encaixat més gols en tota la seva història com a club.
Sí.
Des del 1899, si comptes només el Barça per mesos, els 19 gols que porta el Barça el mes de gener és el mes que més gols han encaixat en tots. El pitjor mes de la història del Barça és el del gener.
Hòstia, no fotis, que el dimecres encara és 31.
Encara és 31.
Però haurem de fer una teoria sobre això, diguéssim.
Sobre
vacances de Nadal, no?
La cuesta d'enero, alguna cosa així, no? Gràcies, Santi Antoni. Va, fins ara. 11:02. Una petita pausa i de seguida obrim tertúlia amb els habituals i també amb aquest especial que farem de Ricky Rubio, avui que ha anunciat que torna als entrenaments amb el Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc. Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat?
Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 5 d'abril del 1976.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 5 minuts, si vols el millor per al teu projecte de construcció i reforma, has de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores només, o si no, recollir-la a la botiga Obramat que vulguis en només 2 hores. On compren els professionals? A Obramat. Ara que l'Antoni Bassa recordava aquesta anècdota amb Ricky Rubio i la mort de Michael Jackson, que millor que arrencar el Tu diràs amb una mica de Michael Jackson. Per cert, s'ha acabat la jornada de primera divisió. Ara mateix Getafe 2, Granada 0. Ha guanyat el Getafe de Bordalàs, que se situa en desena posició amb 29 punts, més a prop de les places europees que del descens, un descens en què hi ha el Granada. Penúltim, amb 11 punts, a 6 de la salvació al conjunt gadità. I també s'ha jugat avui l'últim partit de la jornada de segona, Valladolid 3, Racing de Santander 1. Una victòria del Valladolid que fa que l'Espanyol perdi una posició. L'Espanyol ara mateix és 6è, a 3 punts de l'ascens directe només, perquè està tot igualadíssim, però a un punt del 7è, que el deixaria fora de les places de play-off d'ascens a primera divisió. Per tant, al límit està ara mateix l'Espanyol. Ja tenim per aquí el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. De seguida també entren el David Bernabéu i el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Abans d'arrencar amb tota la teca del Barça, de Xavi, dels fitxatges que no farà el club, com ens ha explicat la Marta Ramon a l'inici de temporada, volem parlar uns minuts també de l'altra notícia del dia, que és el retorn de Ricky Rubio al Barça. De moment només per entrenar-se. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, anem a resumir què és el que ha passat avui des de primera hora del matí.
10 del matí, de fet, Ricky Rubio en una carta a les xarxes ha assegurat que, per sort, es troba al tram final de la seva recuperació, dels seus problemes de salut mental, els que van desencadenar que deixés la pràctica del bàsquet professional a l'estiu i també la NBA més tard, i explicant que ha demanat permís al Barça per entrenar-se amb el grup, agraint l'ajuda i la comprensió del club en aquest sentit. Al cap de poca estona, comunicat del Barça corroborant aquest acord, que és un acord que fa ja temps que es treballa a cavall del moment en què Ricky va començar a plantejar-se deixar la NBA, decisió que, recordem, va cristal·litzar quan al desembre els Cavaliers van necessitar tallar el seu contracte.
Per tant, Ricky s'entrenarà demà ja amb els seus nous companys.
Sí, ho deies ara, amb altíssima expectació mediàtica. De fet, tenim constància, com deies, que hi ha molts més mitjans acreditats del que és habitual en una prèvia de partit d'Eurolliga, recordem. És prèvia demà del partit contra la Virtus el dimecres. I a partir d'aquí arriba l'hora de la veritat. Caldrà veure com s'integra el pla d'entrenaments a una rutina de grup, a una dinàmica d'equip amb un asterisc positiu. Arriba pràcticament a un grup d'amics, dirigit per Roger Grimau, amb Víctor Sada, que és una de les claus de tot plegat, amb Juan Carlos Navarro, i també a la plantilla amb companys de selecció, com Àlex Abrines o Billy Hernán Gómez. Ara bé, si ens preguntem com està físicament, està molt i molt bé. De fet, ara crec que ens ho explicarà algú que el coneix molt bé, i tots ens hem de posar una data, com deia ara també en Santinolla. Dimecres que ve, dia 7 de febrer, és el límit per inscriure'l a l'Eurolliga. Això no vol dir que jugui immediatament si és inscrit, però que seria una pista evident que finalment pot tornar a competir. Però insistim, el que és clau, el que és bàsic, és saber com Ricky se sentirà en els propers entrenaments, en els propers dies, a nivell de grup i a nivell de formar part d'una plantilla, per saber si està ja preparat per assolir aquesta dinàmica o no.
Això d'avui és una magnífica notícia, a veure com evoluciona. Abans de sentir-vos, Lluís també, i ara mira, ja veig que entren de seguida el Fernando Polo i el David Bernabéu, que els tenim aquí fora de l'estudi, deixeu-me saludar una persona que el coneix molt bé, a Ricky Rubio, i que no deixa de ser el pare de la criatura. Li agraeixo moltíssim al senyor Esteve Rubio que ens atengui uns minuts, el tu diràs, per parlar d'aquest anunci que avui ha fet el seu fill. Hola, Esteve, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com esteu a la família? Com estàs tu personalment i la família?
Home, personalment molt content, no? Molt content. Ja no perquè torni a jugar, que encara no ho sabem, però per lo menos per veure en Riqui com el veiem, no? Que el veiem molt animat, i això que hagi pres la iniciativa per poder tornar a entrenar amb equip, doncs bé, bueno, és un gran pas, no? És un gran pas per ell.
Clar, ell la veritat és que ha fet aquest comunicat, no?, amb la motivació d'algun dia poder tornar a les pistes, ho hem d'entendre així, llegir així, Esteve?
Sí, ell té ganes de fer coses, eh? El que passa és que, bueno, falta saber, a veure amb els entrenos, a veure com se senten, no?, també, a veure les sensacions que té, perquè ara ja et dic, des de l'abril que no juga un partit, i uns entrenos se va fer amb la selecció, però, bueno, fa molt de temps que no fa res amb equip, ell està entrenant individualment en el seu gimnàs de Badalona, però clar, una altra cosa és les sensacions amb equip, no?
El que sí que ens han explicat, Esteve, és que està com un toro, vaja, que físicament està fortíssim, Enriqui.
No, està bé, vull dir, no, la preparació física no l'ha deixat en cap moment, eh? Vull dir, ell ha seguit treballant molt fort i està bé, realment està molt bé. Però ja et dic, una altra cosa és el tema d'equip, eh?
Segurament és això, no?, el fet que en els propers entrenaments pugui veure's en un grup, no?, en dinàmica, i que algú pot pensar, i aquest nivell, diguem, de pressió que pugui assolir aquí a l'Eurolliga, això és el que ha de començar a veure ell en totes aquestes sessions d'entrenament.
Sí, bueno, però el que passa és que també, bueno, pressió als Estats Units en passava molta, també, vull dir que també era un examen cada dia, com si diguéssim, no? I aquí a l'Eurolliga ja el coneix també, ja va estar tant amb la penya com a Barça, van estar jugant a Eurolliga també. Per tant, bueno, no és una cosa que serà nova per ell, sí que serà nou, doncs, bueno, el fet d'aquest dic de sensacions de grup, no? Sensacions de grup és important.
Heu patit molt, Esteve, en tot aquest procés des del juliol?
Sí, des del juliol jo em vaig preocupar. Quan ens va reunir la família per explicar-nos-ho, jo pensava que ara estava a Madrid, i realment ens vam preocupar perquè el vaig veure bastant ensorrat, o sigui, bastant superat amb tot això del bàsquet, no? Vaig dir, no, i escolta, ell es pensava que jo poder l'apretaria, però evidentment que no podíem dir res, primer la salut, evidentment, no?
I ell què necessitava? Com un reset després de clàssica? Ell comença amb 14 anys, no? Tot el debut, la marxa de la penya al Barça, que volgués o no, era molt jove, i va haver-hi un rebombori espectacular, evidentment la mort de la mare, no? I el fet d'anar als Estats Units tan jove, vull dir, ell necessitava parar una mica, com ens passa a tots a la vida a vegades?
Sí, necessitava parar, perquè a part de tot això també he tingut dues lesions molt importants.
Clar, també.
I la pressió dels Estats Units, i veure que vindre aquí d'un bàsquet europeu, que és molt clar, estàs en un club o tot això, i anar allà i veure que ets un número als Estats Units, vull dir que no, que et poden canviar en qualsevol moment, quan estàs bé en un puesto et fan un canvi en un altre, tot això va cremant, i és molt dur, molt dur. Són 12 anys que estàs allà.
Clar, perquè pensant en una decisió esportiva, però ho va dir, de fet, en una entrevista a La Vanguardia, fa relativament poc, és que Enriqui té una família, no?, i també s'ha de mirar, per això ens oblidem a vegades que són persones, més enllà d'esportistes professionals.
Sí, va arribar a dir que la prioritat sempre seria el nen, a partir d'ara, que no volia marejar-lo més, no?, també la família, no?
Sí, no, ell tenia clar que quan el seu fill fes els 5 anys, ell volia estar aquí, no? Però, bueno, ha vingut una miqueta abans i bueno, està content, la veritat està molt content. El veig feliç.
I imagino que està amb bons amics, no?, també, amb en Víctor, amb en Roger, això també haurà passat.
No, això ha passat moltíssim. Vull dir, el fet de Víctor Sada, en Roger Grimau, són amics, però molt amics, vull dir, que surten a sopar junts, o sigui, a part del bàsquet, deixant el bàsquet de part, són molt amics. Aleshores, també el Juan Carlos Navarro també va estar, també es porten molt bé, l'Àlex Abrines, que va patir, també diu que va patir ell allà també i sap de què va, i bueno, evidentment que això l'ajudarà moltíssim.
Avui heu parlat, heu celebrat d'alguna manera aquest pas que ha fet cap al retorn dels entrenaments, aquest primer pas, no?, cap al retorn al bàsquet. Esteve, com ha anat el dia d'avui?
Bueno, avui a la tarda hem celebrat el compleany de la seva dona, que avui feia 34, i hem estat celebrant allà a casa seva amb un pastís i tal. I, bueno, està nerviós per jugar demà, bueno, per entrenar demà, no? Però és normal, després de tant de temps, Pues bueno, però estava molt, molt content i molt feliç.
Que bo, no? És, com a pare també, quin sentiment del teu fill, no? Que ho ha fet tot en el món del bàsquet, que ha estat MVP d'un mundial, que ha jugat a l'NBA, que ha fotut una carrera espectacular, i que ara torni a tenir aquests nervis d'anar a un entrenament, no? Que segurament és el que li passen potser als nens quan són petits.
Sí, 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 la veritat és que sí, està tornant una mica als orígens, poder, no? Però, bueno, és normal tot això. Jo crec que a qualsevol que li passés una cosa d'aquestes estarien aquí tots, i, bueno, per això jo crec que només que agafi la pilota a la pista i li passarà tot, ja segur.
Demà ho veurem, demà estarem molt pendents, que hi ha molta expectació de veure-lo un altre cop a sobre una pista, fent cistelles i fent assistències, encara que sigui un entrenament. Esteve Rubio, moltes felicitats, de veritat, ens alegrem moltíssim, sobretot pel Riqui i per vosaltres, i tant de bo el puguem veure gaudir un altre cop sobre una pista de bàsquet.
No, moltes gràcies a vosaltres, i a més us tinc que donar les gràcies a tots els mitjans de comunicació per la intimitat que li heu deixat en Riqui tot aquest temps, us agraeixo molt també.
I tant que sí. Gràcies, Esteve, fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Esteve Rubio, a un quart de 12 de la nit, en directe al Tu Diràs, un grandíssim protagonista, no?, per explicar-nos, Dani, una mica les sensacions que ha tingut el Riqui avui, no?
Sí, a mi m'agrada molt el... quan ens... m'ha tocat, diguem-ne, quan diu al final és un pare dient que el seu fill està nerviós per entrenar demà, i jo he estat jugador, molts aquí hem estat jugadors de qualsevol esport, i jo recordo aquest coquet d'entrenar l'endemà. I
ara
i llavors,
és bèstia que després d'aquesta carrera
clar,
que ha tingut des dels 14 anys tingui nervis, no?
Per tant, jo crec que és el que més que mai explica o ens manifesta el respecte que se li ha de tenir i la tranquil·litat amb la qual ens hem de prendre tot això, que la intenció evidentment és tornar a jugar, això és una evidència, però amb la qual ens hem de prendre la tranquil·litat a veure com està ell i com ho porten en aquests dies.
Ja tenim per aquí el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. I també el company David Bernabéu.
Què tal?
Bona nit. Bernabéu. Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Tot bé. Sumarem a la taula dos especialistes.
Hola, intenses.
Sí, un el coneixes bé, Fernando, és el company José Ignacio Huguet, home, també de Mundo Deportivo. Hola, José Ignacio.
Què tal? Bona nit.
Què tal, Huguet? Bona nit. I l'altre és el Xavi Ballesteros, company de Ràdio Ciutat de Badalona, articulista de l'Esportiu també i gran col·laborador del Tu Diràs. Hola, Valles.
Bona nit.
Sense el Valles no seríem ningú aquí, no, ja t'ho dic
no.
Ara.
No, a més, un tio de Badalona, que coneix molt bé tota la zona del Masnou, on s'ha criat Riqui Rubio, que l'ha seguit des de ben petit, el Riqui...
El Xavi no ha acabat la missió com Déu mana.
Per què?
Home, perquè havia tornat a la penya, hòstia. No.
Ja, però els drets els tenia el Barça.
Sí, ja.
Bé, escolta, com ara ens ho deia l'Esteve Rubio, crec que és molt interessant el testimoni del pare, no? De que ell que està bé, que està animat, que està nerviós, que en té ganes, no? Xavi, tu que el coneixes bé, no sé, què ens pots explicar de Riqui Rubio després de l'anunci que ha fet avui?
Bueno, jo crec que per una banda és la il·lusió aquesta, però també hi ha una paraula que no surt perquè jo crec que s'està intentant ser... allò anem molt en compte, que és la por, no? La por aquella que el sentiment que va tenir quan va estar a la selecció va ser de, ostres, és que no em veig jugant ara mateix, i se'n van tornar cap a casa, no? Ell, evidentment, ara mateix la situació és idíl·lica, no? Està a casa, està amb el seu fill, amb la seva dona, com molt bé dèiem, doncs estava avui celebrant l'aniversari de la seva parella, amb un equip on l'entrenador és comprensible perquè és amic seu, on el seu ajudant, el Víctor Sada, és comprensible perquè és amic seu, on Navarro juga amb ell, un club que coneix i molts jugadors que també coneix. Per tant, podríem dir que tot és perfecte, l'única cosa és el dubte aquest que es té, lògic, més que lògic, de com respondrà també mentalment, no? Fins ara s'ha fet un treball molt important i després és allò de posa't a la pista, no? Jo crec que s'ha d'anar amb molta tranquil·litat.
Ja. Tu, Huguet, ara ens deia el Santi Nolla que, evidentment, tu vas explicar fa uns mesos que tornaria i va haver-hi aquí un desmentido, no?
Sí, va haver-hi un desmentit. Jo vaig explicar el que en diverses fonts, no una ni dos, van ser tres fonts diferents, m'explicaven en aquell moment, i bueno, estic content que s'hagi complert, perquè el que tots volíem és que Riqui acabés jugant o reunint el seu destí amb el del Barça. Ja veurem si acaba jugant o aquí s'acaba la seva història com jugador en aquests entrenaments, que no oblidem, també és una possibilitat. Esperem que no, però és una possibilitat.
Sí, a mi perquè avui també amb l'Aguilar hem estat intentant saber una mica, no? I ara amb l'Esteve Rubio ens ho acabava de confirmar. A mi m'expliquen que el Riqui està molt content i molt motivat, no? Vull dir, amb ganes de provar-ho, no? Valles, Huguet, sí? Teniu també aquesta informació de que té ganes de tornar a jugar al màxim
sí,
nivell?
Sí, totalment. Ha tingut un procés, jo crec que bastant correcte. Ha mantingut el mateix preparador físic, el Toni Caparrós, que havia estat a la selecció, que havia estat en el Barça, que també és el preparador físic de Marc Gasol. Ha tingut aquí a Badalona, precisament, un lloc on hi feien entrenaments, que es deia Next MVP, on l'ha reconduït per ser el seu gimnàs, el seu lloc d'entrenament, com si fos als Estats Units, i amb el Raúl López al costat, no? I llavors aquí, jo crec que la posada en escena ha estat amb molta tranquil·litat, amb molts factors que l'han reforçat, i jo crec que ara ell, per què fa el pas? Doncs perquè ell se sent fort, no? I això jo crec que és molt, molt positiu.
Fuet?
Sí, jo crec que físicament no hi ha dubte de que Riqui està molt bé pel que diuen i estarà perfecte per jugar. El problema és si ell deixa enrere el record de lo que li va passar a l'estiu, que aquesta és la seva por, que aquell episodi pugui acabar tornant en algun moment. Però vamos, que té capacitat per tornar físicament, si no és una setmana seran dos, tres o cinc, però jo estic segur que si fos necessari i ell volgués, en dues setmanes estava jugant la Copa del Rei, això segur. El que sí que m'arriba, persones que han parlat amb ell aquests dos o tres últims dies, és que està, la paraula que m'ha dit és cagat dels nervis de demà, de tornar a estar en dinàmica d'equip, estar davant dels mitjans de comunicació. No oblidem que demà és prèvia de partit d'Eurolliga, amb la qual al Palau hi haurà periodistes, hi haurà roda de premsa de Roger Grimau, i l'entrenament és obert als fotògrafs els últims 15 minuts. Llavors, és la primera exposició pública de Riqui, i aquesta situació, després de tots els 6 mesos o 7 mesos que han passat des de que li va passar allò de la selecció, doncs suposo que és posar-se davant d'una situació nova i que no, suposo que no sap com respondrà demà. I això sí, li fa estar nerviós.
Clar, això està bé, és el que
ha dit el seu pare.
Està bé. Escolta, amb qui s'entrenava? Això, sabem alguna cosa d'amb qui s'entrenava? Tinc curiositat, vull dir, qui l'ha ajudat en aquest pavelló que es diu Next MVP de Badalona? Valles.
Bueno, el Raúl López, bàsicament, no? El Raúl López és molt amic seu, el Raúl López viu a Tiana, ja va estar amb ell en l'etapa que van estar als Estats Units quan es va lesionar. De fet, Raúl López, que també havia viscut el capítol de l'NBA, també va tenir una lesió molt greu, com la de Riqui, i per tant, doncs, jo crec que és com un punt de suport molt important en tots els sentits, no? Perquè l'entén, perquè ho ha viscut, perquè sap el que és també passar de ser un referent a haver d'estar a l'anonimat treballant, i per tant jo crec que aquest és un punt molt a favor, no? I també crec que el fet de que hagi volgut fer uns entrenaments, a vegades diuen, no, en solitari, no, està molt fort, i l'única cosa que diuen, jo crec que aquí hi haurà zero problemes, no?, que és com anar en bicicleta, la màgia que té el Riqui no es perd d'un dia per l'altre, per tant, si té confiança, ho tornarem a veure molt ràpid.
I també, José, com en un vestidor que és que està també gent que coneix i que té gent de la selecció, i que jo crec que vaja, que el rebrà amb els braços oberts si finalment acaba jugant.
És el que ha dit abans el Xavi, a nivell d'entorn aterra en el millor lloc possible, o sigui, l'entrenador company seu en el Barça de l'Eurolliga, el seu capità, té el Víctor Sada també d'aquell equip, que són amics, té el Juan Carlos Navarro de cap, té tots els companys de la selecció, o sigui que pràcticament coneix la meitat de l'equip, coneix el club, coneix el president, o sigui, vamos, no és aterrar en un equip nou que tot et ve de nou i que pots tenir la incertesa de què et trobaràs, no? No, això ja sap que l'entorn serà positiu. Ara tot depèn de que les sensacions siguin bones, de que estigui a gust, creuem els dits, tots. Jo crec que sí, que tornarà a jugar, és el meu desig, però també la meva impressió de que si fas aquest pas és perquè estàs bastant convençut de que te'n sortiràs i de que tornaràs a jugar, perquè si no podia haver esperat més temps fins aquest estiu. El Barça, si Riqui li diu que torna l'any que ve, l'esperaria, o sigui, no hi havia una pressa. O sigui, que jo crec que si ara fa el pas és perquè té bastants números en el seu cap de que serà possible en un curt plaç. A veure, el 100% no el tenim mai, i això dependrà de les sensacions i de com es trobi ell en aquestes
sí,
properes setmanes.
Per mi, bueno, no sé, també aquí a la taula, si Lluís Carrasco, Fernando Polo, David Bernabéu voleu dir alguna cosa, per mi és un win-win de manual. Si ell està bé mentalment, com ens diuen, que està animat, que està amb ganes, que està nerviós, que està motivat, i, hòstia, ningú dubta de la seva qualitat en un Barça que no va molt sobrat de bases, no?
No estan tenint la seva millor temporada,
clar,
no?
I pel Barça, o sigui, és un win pel Riqui perquè tornarà a retrobar-se amb l'esport que més estima, que és el bàsquet, i és un win pel Barça perquè tindrà un jugador espectacular, NBA, MVP d'un Mundial, vull dir que...
Del tot, i un reclam, des d'un punt de vista de màrqueting esportiu, és un reclam pel Palau, una persona estimada, una persona coneguda i reconeguda, una persona que ha estat 11 anys a la NBA amb uns excel·lents números, amb moltíssima implicació, amb 30 minuts
de mitjana,
en partits, 12 punts, 7 rebots, 4 assistències, 4 rebots, 7 assistències. La veritat és que és un jugador que el que t'ofereix és regularitat, que és moltes vegades, a més, el que aquest any no està tenint el Barça, perquè sí que ens està sorprenent per bé, però també està sorprenent algunes vegades aquests punts de connexió. És un jugador que si realment arriba al seu equilibri en aquest sentit físic i mental i el tio està per jugar i té ganes, és una persona que et pot donar moltíssim equilibri a l'equip.
Sí, primer si recuperem una quarta part de l'últim Riqui que tenim present a la retina, serà un jugador brutal, perquè és que l'últim Riqui que tenim present era un jugador absolutament descomunal, no? Primer, respecte, el meu màxim respecte cap al tot el procés que ha hagut de viure, jo no tinc problema, jo em vaig passar ja fa molts anys un de similar i és molt difícil, és molt difícil. I és un d'aquells processos en què quan t'hi trobes te n'adones que hi ha molta més gent que el passa, perquè molta gent te l'explica quan saps que tu l'has tingut, si no igual no s'atreveixen. És molt difícil i es passa molt malament, i per tant, ostres, que haguem pogut recuperar primer la persona, que es trobi bé, que tingui ganes de començar, doncs ja, jo crec que això ja és una gran notícia, més enllà del rendiment que ell pugui...
És la millor victòria, és la millor
victòria. Com a jugador, si torna al parquet, no? I a partir d'aquí, doncs, home, una gran notícia pel Barça, clar. Jo crec que és un salt de qualitat per l'equip. Ja sabés que la penya o el Barça era un salt de qualitat increïble pels dos. Jo pensava, jo com a badaloní tenia l'esperança de que, com que ell tampoc volia... hi havia la possibilitat que ell tampoc volés un cert nivell d'exigència, no? Ja ho diu, està al Masnou, des del punt de vista de la pressió competitiva, doncs no sabíem exactament què és el que volia, doncs jo tenia l'esperança de que es pogués donar la possibilitat d'un retorn, tot i que ja sabia que tenia lligam contractual, però vull dir, jo crec que el Barça ha arribat a un punt si ell hagués demanat, escolta, mira, vull dir, va menjar la penya, perquè allà jo crec que s'haguessin acabat posant d'acord. També sóc conscient, ho sap el Xavi, que la sortida de Badalona ha passat molts anys, però va ser traumàtica.
Sí.
I ell considera que hi ha coses en les que es van creuar la línia, em consta, no? I aleshores, clar, suposo que això també ha jugat en contra, més enllà de que, insisteixo, doncs, si a més ja ho tenia paraulat amb el Barça per si tornava a Europa...
I l'entorn, doncs, el que diem.
Exacte.
Sí, coincideix que
l'entrenador, és un altre entrenador, diries, ostres, doncs igual no, tot i que Carles Durant també el coneix. Però vaja, jo crec que en aquest cas concret, més enllà de rivalitats i de que ens agradi més o menys, la persona i l'esportista estan per sobre, i si recuperem la persona i l'esportista i el tornem a veure el parquet amb la dimensió que ens tenia acostumats, és diferent.
La millor notícia,
està clar.
Sí.
Jo, Aleix, volia apuntar només una cosa, si em deixes molt breument.
Sí, sí.
El fet de... Jo estic molt d'acord amb el Lluís Carrasco del que representa com a màrqueting, com a marca, el poder tenir el Riqui. I en un moment on el Barça, en general, es parlen més de palanques que no pas d'altres coses, en cap moment s'ha parlat de números de Riqui. O sigui, el que s'està parlant és que el Barça, i això jo crec que s'ha de trencar una llança a favor de com s'ha portat la gestió amb respecte, amb silenci, amb discreció, ha tancat un retorn d'un jugador top, que jo crec que pel club és un plus. No vull fer comparacions amb Montjuïc, amb la fredor, amb el que estem vivint en el Palau Blaugrana, però jo crec que a més li afegeixes el factor Riqui, un jugador que a més Lluís sap el que és el tema màrqueting perquè ve d'un món com l'NBA, doncs a més això també t'ajudarà. Per tant, jo crec que això crec que és un fitxatge que va molt més enllà del que és només el retorn de Riqui, eh? Mm.
Molt d'acord. El públic vol sentir-se representat. I en aquest sentit, Riqui Rubio el que ofereix és aquesta representació.
És un plus identitari.
Exacte. És un plus identitari que en aquest moment el club, amb la marxa de Jasikevicius, que sí tenia també aquest plus identitari, perquè ell mateix també era una marca, en aquest moment jo veig aquest club una mica faltat d'aquesta marca. I Riqui Puig, Riqui Rubio, en aquest sentit, és clarament una marca, i una marca top, lligada a Catalunya, lligada al país, lligada al club, i per tant lligada al bàsquet blaugrana.
Jo, deixeu-me que m'il·lusioni, però només d'imaginar-me Riqui assistint Jàbari.
Aquest Jàbari.
Aquest Jàbari, eh? El que la matxaca...
El que dèiem a l'NBA, no?
Deixeu-me il·lusionar.
I no vull oblidar els números, perquè els números de Riqui, a més, és que són molt bons.
No, és un director d'orquestra, no, Aguilar?
Sí.
Espectacular,
sí,
vamos. Sí,
sí. I molt... I un anotador...
Digues, Valles, perdona.
No, jo deia, Aleix, com a badaloní, igual que el David Bernabéu, el que sí que crec que ha fet molt bé el Barça és que se l'ha fet seu, no? Perquè és un jugador que ha sortit del planter del Joventut, això és indiscutible, ell mateix ho ha dit. La sortida va ser segur que molt traumàtica i negativa, però el Barça el que sí que ha fet molt bé és el fet de que va estar dues temporades al Barça, no va estar 10 anys, no? I en canvi, doncs, tothom l'identifica ara amb el que és el Barça, no? I per tant, jo crec que això també ho ha fet molt bé el club.
Sí, perquè jo crec que, més enllà de la província el que ha fet, això, Xavi, jo crec que s'ha d'intentar canviar una mica des del punt de vista de la penya, perquè seguiran havent-hi molts jugadors de la penya,
Joel Parra,
que s'imagina el Barça,
exemple, sí.
És que és lògic, perquè ens agradi o no, a dia d'avui, en un moment de la història no va ser així, afortunadament pels badalonins i pels penyeros, però a dia d'avui la diferència és molt gran. Aleshores, clar, el més normal és que hi hagi més jugadors que facin el trasbàs de la penya al Barça, i jo crec que l'afició de la penya, sentint-ho molt, perquè ho sents quan passa, ho has d'entendre i ho has de normalitzar en la mesura del possible, i has d'aconseguir que no es produeixin sorties traumàtiques i que, per tant, puguis dissenyar una mica un camí que et permeti, en un futur llunyà, que el jugador pugui tornar sense que se'n recordi de que aquell moment o aquella decisió que va prendre a nivell econòmic, a nivell professional, li representi un problema.
Un trauma, sí. A veure, exacte. Fernando, i que tenim un últim protagonista per acabar de pentinar.
Jo, ràpid. Primer, gran notícia per la persona, que al final el Riqui a nivell esportiu ho té tot fet. És a dir, el Riqui a nivell esportiu ho ha guanyat tot, és un tio amb un prestigi brutal, a nivell de club, a nivell de trajectòria, NBA, selecció... Ell ja ho té fet, i ara el més important és que la persona tingui la il·lusió de tornar a sentir-se professional, de tornar a sentir-se esportista, però sobretot que ell surti d'aquesta situació per la que ha travessat. I després... una molt bona notícia pel meu company José Huguet, perquè va donar aquesta informació. M'estranya que el Riqui, que és bon tio i bon xaval, ho desmentís, dient que les fonts del José no eren bones. Doncs s'ha demostrat que sí que ho eren, i crec que també això és una lliçó de cara al futur. Si hi ha una cosa que pots desmentir, desmenteix-la, i si no, doncs toca el violí.
Molt bé, Huguet, vols afegir alguna cosa?
No, ja ho he dit tot el Fernando. No, sí que volia afegir, quan heu parlat del win-win, sí que és veritat que pel Barça, en aquest any especialment, que han marxat Jasikevicius, però també ha marxat el Mirotic, el que li faltava a aquest equip era un líder, una cara visible, una estrella, no? Hi ha molts bons jugadors, però gran estrella, que potser estava destinat Billy Hernán Gómez, però de moment està fent curt, és que el Riqui és un altre nivell. I el Riqui pot omplir pavellons, omplirà segurament a totes les pistes on vagi el Barça, tothom voldrà veure el Riqui, i, bueno, m'estic avançant, eh? Ja estic pressuposant que...
És la il·lusió.
Que tornarà a jugar, segur. Però, vamos, que si passa, vamos, serà una notícia espectacular.
Sí, una mancança que té el primer equip de futbol.
Sí, ara parlem del primer equip de futbol. Però mira, deixeu-me per completar aquesta notícia de Riqui Rubio, perquè a banda del seu pare hem volgut trucar una persona que el coneix bé, que ha compartit vestidor amb el base del Masnou. De fet, aquella colla que va fer el Riqui aquí al Barça el 2010, quan guanya l'Eurolliga, eren Grimau, Sada, que ara són primer i segon entrenador, i també el gran Jordi Trias. Hola, Jordi!
Hola, bona nit.
Què has pensat quan has llegit la notícia? Suposo que ja t'ho esperaves, tu, però què has pensat quan has vist que ja era públic?
Sí, bé, ja fa temps que, bueno, estic contactat amb ell, som amics des de fa molt temps, i bé, una mica la seva situació ja
coneixia, i sobretot content perquè va millorant. Ella ha passat moments, bueno, complicats, tothom ho sap, però ell ha anat treballant aquests temes, i ara la veritat és que l'últim dia que vaig estar amb ell vaig veure un Riqui molt positiu, amb, hi ha moltes ganes de fer coses, i bueno, la intenció, però, bueno, de començar-se a sentir, doncs, bueno, a veure si el bàsquet, doncs, li torna a donar aquesta alegria que sempre havia sigut així, no?
Després de l'anunci hem estat preguntant, evidentment, escolta, però com està? Està animat? Està amb ganes de tornar a jugar? Potser no, perquè de moment només es parla d'entrenaments, no? Pel que dius, no? I pel que sabem, sí que està animat, està amb ganes, està positiu i està molt motivat, no?, per tornar a les pistes.
Sí, ell aquest pas, bueno, no l'ha volgut fer fins que veiés que realment estava preparat en l'aspecte de tornar a jugar a bàsquet. Ell sí que és veritat que físicament s'ha cuidat, fa coses, però basquetbolísticament doncs necessitava, doncs, bueno, netejar certes coses, no? I ara, doncs, sentia que estaven netes, per dir-ho d'alguna manera, i té ganes, doncs, de tornar a provar-ho. Ell el que vol és un passet a passet, que la gent, i ell en general, doncs, que no ens posem objectius ja, és anar veient, no?, una mica.
Ja, però se la va inscriure abans que es tanqui el termini. 7
de febrer.
Sí, esclar, sí, això és veritat, sí. A veure, tots voldríem que el Riqui, doncs, tornés a jugar, però ell, doncs, ara mateix el que pensa és en veure com es sent, si sent feliç jugant a bàsquet, com havia sigut sempre. I el Barça, què passa amb el Barça? Que és un bon lloc perquè coneix molta gent de la seva anterior etapa, gent que són amics, que això és importantíssim, ja poden ser el Roger, el Víctor Sada, el Juan Carlos Navarro, i gent també amiga de la selecció. O sigui, jo penso que el lloc segurament ideal és el Barça.
L'entorn l'acompanya. Llavors, jo un dubte que tinc, tu que el coneixes, fins on ens puguis explicar, és a dir, ell està capacitat per assumir la pressió que suposa jugar un club com el Barça, jugar una competició com Eurolliga, com ACB? Vull dir, això està ja superat en el seu procés?
És el que vol saber, ell, bueno, és que és el que dèiem, no? Hi havia un moment que el bàsquet, clar, és un estrem, perquè el que més estimes, fora de família, amics i tot, vull dir, un esport com és el bàsquet, que li ha donat tot, hi havia un moment, doncs, que ell se sentia, doncs, saturat absolutament amb el bàsquet, no? I ara és el que vol veure, això que tu m'acabes de preguntar, si està ja recuperat, que jo crec que sí, de veritat que jo el veig molt bé, jo, pas a pas, però jo crec que anem pel bon camí, i jo estic convençut, vull creure'm que el Riqui, doncs, tornarà a jugar, però sobretot perquè ell serà feliç. Si ell finalment veu que torna a jugar ara entrenant i no se sent bé, perquè hi ha aquesta possibilitat, doncs que no jugui. Si ell és feliç així, també se m'agrada.
I tant.
Perquè físicament està bé, oi, Jordi? És a dir, ell no s'ha deixat allò, ha estat el Next MVP al seu pavelló, ell físicament deu estar com un toro.
Només us puc dir que jo crec que si torna a jugar no serà de base, sembla, perquè, dic en broma, perquè està fet una bèstia, o sigui, s'ha fet unes peses importants, i la veritat és que, bueno, té un braç que dius, ei...
Que podria jugar a tenis, no? Amb Rafa Nadal podria jugar a tenis, si volgués.
No, de veritat, o sigui, físicament ja veureu que està molt fort.
I l'entorn, no? Això que ens comentaves ara també, en Roger, en Víctor, només faltes tu, de la colla, a veure si tu també hauràs d'anar cap allà, Jordi.
Jo estic de veritat, jo no tinc vocació d'entrenador, però el que sí que tinc és ganes de veure-ho jugar, i vaig seguint tu, però d'altra manera.
Aquest entorn és molt important, oi? Vull dir, aquesta colla que vau fer el 2010, això és absolutament clau, perquè en Riqui també tingui aquesta, no sé si dir-li tranquil·litat, o aquest context com perquè se senti segur i se senti a gust jugant.
Sí, jo crec que en això ha sigut molt intel·ligent, perquè en Riqui més d'una vegada repeteix, i jo crec que no només en Riqui, sinó molta gent d'aquella generació, d'aquell any, que és un dels anys més feliços de la seva carrera, no? I ell ho diu, i ho entenc, perquè érem realment amics, estàvem molt temps junts, passàvem molt temps junts per al bàsquet, però després fora també, i va ser un any fabulós, no? I bueno, aquestes sensacions jo crec que en Riqui, doncs, els vol recuperar, i amb aquesta gent i amb aquests amics, doncs segur que la seva situació no hi ha lloc millor, ja és el que us he dit. Jo penso que això l'ajudarà moltíssim, perquè al final ell, d'acord que ha estat als Estats Units, ha tingut molt bons moments, però al final ell és d'aquí, i això no es perd mai.
I el Barça, clar, tenim jugador com Riqui, vull dir, a poc que competeixi, estem parlant esportivament, tant de bo tot vagi bé, sí. Si acaba jugant, coi, d'una incorporació espectacular.
Bueno, a veure, si acaba jugant i és el Riqui Rubio de sempre, òbviament és un fitxatge escandalós, perquè, a més, en Riqui, no oblidem que és bastant jove, té 33 anys, crec.
33, sí.
Que és un jugador que, o sigui, podria estar en la seva plenitud si realment torna i està mentalment preparat, és un fitxatge que el Barça li aniria com en ell el dit, perquè bueno, aquest any ja està fent bons partits, bons moments, però el Riqui és un plus més per dir ei, anem a per totes definitivament.
I tant. És un win-win de manual, perquè si el nano, que és el més important, li va bé per la seva salut mental i per la seva felicitat, collonut pel Riqui. I el Barça, encara que el Riqui estigui al 50%, jo crec que amb els problemes de base que té, vull dir, en surt guanyant, no? Win-win de manual. Escolta, Jordi, jo per anar acabant et volia preguntar si l'entens. Tu entens el que li ha passat? Si entens aquest, que el superi, aquest esport que ell estima i ha estimat sempre?
Mira, l'esport professional el que té és que tothom té una manera de concentrar-se, el que és el prepartit, doncs cadascú ho porta d'una manera diferent. És cert que hi havia coses que em comentava que, no, que, jo, que a mi no hagués passat, ¿vale? Perquè ella és una persona que, a més a més, la carrera que ha tingut, dius, ostres, com és que tinc aquests pensaments, no? Però al cap cadascú el té com el té i tothom, hi ha coses que ho afecta una persona que l'altra li afectarà i viceversa. Tot i que després en Riqui també ha tingut, evidentment, bueno, coses també a superar fora del bàsquet.
Sí, sí, clar.
Que tots sabem.
Sí, la mare.
La mare, quan tenia 20 anys, em sembla, en Riqui, la mare, doncs, que la coneixíem, era sensacional, una dona, un nucli molt important a la família, i evidentment segur que això també ha afectat, no? Mm. O sigui, que hi entren bastants factors. Si em dius un esportiu, em costa de comprendre personalment, tot i que entenc que li pugui passar, però en general tot el que sé i m'ha explicat es pot entendre perfectament, sí.
Avui has pogut parlar amb ell, no sé si està feliç de veure la reacció, perquè ha estat brutal la reacció que ha tingut la carta oberta que ha penjat a les xarxes, no?
Sí, sí, he parlat amb ell, però ell està sempre molt estimat i m'ho agraeix moltíssim. És que realment en Riqui, penso que a part que ha sigut un gran jugador i és un gran jugador, que és un jugador, una persona que cau en gràcia, no? La gent sap que arriba la gent, no? Jo crec que la gent és... dona la sensació que el coneix perquè és una persona molt transparent i a Riqui, doncs això evidentment li fa il·lusió, perquè no hi ha res més maco del món que et sentis estimat, o sigui que sí, que el Riqui està molt content, òbviament.
Tant de bo el veiem aviat a les pistes gaudint, rient, feliç, fent assistències, fent bàsquets, i mira, si pot ajudar el Barça, millor que millor, tu, no ens queixarem, no estarem contents, tots plegats.
I tant, que sí.
Tant de bo.
Gràcies, Jordi Trias, una abraçada, fins aviat.
A vosaltres, que vagi bé, fins ara.
Vagi bé, gràcies, Jordi. Algun comentari del que deia el Trias, que està com un toro i que el veu molt bé, no, Ballesteros, Huguet? Valles.
Huguet.
Ah, Huguet, digues.
No, bueno, a mi
vaya assistència, que... Vaya assistència t'ha fet el Valles,
que
havia
que havia fet molt, molt de gimnàs i que estava... L'expressió que tothom que l'ha vist de fa poc fa servir és estar com un toro.
Està bé.
Molta gent diferent m'ha dit el mateix. I també que s'ha passat... igual el braç no és del tennis sinó del golf, perquè també m'han dit que s'ha passat molts dies o s'ha enganxat bastant, i jo no sé si és que tots els jugadors que passen per l'NBA com el Pau acaben enganxant-se també, però que estava molt enganxat al golf, però bueno, sí, que ha treballat progressivament. A l'estiu va parar, però després de l'estiu ja cada cop ha anat treballant més i que està físicament està perfecte. L'únic que té és que posar-se en dinàmica de grup, que tampoc li costarà.
No,
el problema aquí és només que el cap li digui estic feliç, estic a gust i vull jugar.
A veure si és així. Hugueta, llegenda del Mundo Deportivo, una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies. Valles, vols afegir alguna cosa?
No, jo sempre deixo per la primera referència en el món periodístic, i no, simplement que el Riqui no ha deixat de fer vida normal, que se l'ha vist per Badalona, que ha fet padel surf, que va en bicicleta, vull dir que és un tio molt normal, que no ha deixat de ser-ho durant aquest temps, i tampoc jo crec que ho deixarà de ser tampoc ara.
El vaig veure poc abans de Nadal comprant un ram de flors, una parada del Mercat Vell de...
És un romàntic.
Anava en caputxa.
Bones flors.
Una paradeta que segur que el Xavi coneix, allà a la plaça Vella, que fa cantonada. I sí.
Tu també hi vas a comprar flors, sovint.
Sí. Jo sóc un romàntic.
I si fa padel surf, que no caigui, que l'heu estat 12 graus. Sí,
però tu no et compro flors.
Va. No, per mi no, però
compro un altre. Valles, adéu, gràcies.
Una abraçada.
Aguilar, tu vols afegir alguna cosa?
Res, demà. Ganes de veure si la ve a entrenar, però molta calma, sobretot, que s'ho prengui amb calma, que ens ho prenguem tots amb calma, i és allò que està, tens el dimoniat i el dimoni i l'àngel, perquè amb molta calma, però alhora, clar, veig ara la portada de l'Esportiu, ganes de Riqui, sí, clar, coi, aquí tots. No li posa calent tornar a veure el jugar, només faltaria. Per tant, intentem asserenar-nos tots una mica amb aquesta dicotomia que tenim a dins.
A dimecres no arriba, és massa d'hora.
No
puc il·lusionar tant, no? A dimecres, Barça Virtus...
Acabo de dir calma i m'estàs dient que jugui dimecres, sí, està fantàstic.
No he fet ni una sessió de tios. Pariser.
M'il·lusiona veure una persona que ho ha passat malament i que té ganes de tornar a fer el que més li agrada. Llavors,
tu el trauries ja com el campeador, no?
Jo sí. No, però piano, teniu raó. Piano, que això de la salut mental també s'ha d'anar a poc a poc i amb bona lletra, com diem aquí.
Però segur que estarà al Palau i encendrà el Palau amb la seva presència.
Clar, una bona ovació, que no té l'estima, no, Lluís? Estic molt d'acord amb això. Molt bé, Aguilar, gràcies, eh?
Vinga, bona nit.
Magnífica feina avui. Demà més, que l'Aguilar demà el tindrem en aquest entrenament previ al Barça Virtus de Bolonya de dimecres, i demà escoltarem Roger Grimau, a veure què en diu el seu nou entrenador, de moment, en els entrenaments que farà Riqui Rubio amb el Barça de bàsquet. 11:45, farem una petita pausa i de seguida tornem a trucar a la Marta Ramon que ens expliqui aquesta última hora amb la que hem començat el programa, que el Barça ha decidit no fitxar en el mercat d'hivern, veient el panorama, i després discutirem aquí a la taula amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i David Bernabéu, també amb el Saperes i amb la Marta, què us han semblat les últimes hores a Can Barça, amb l'anunci de Xavi.
RAC 1. Amb el bon temps i el teu escúter Onda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Onda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 4 dies. Basic Fit.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat es cosa de Ford.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013?
Igual tú no,
pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Escolteu, abans d'entrar en la crisi esportiva del Barça, i econòmica també, que és perenne.
Sí, alguna cosa més.
Sí. No, abans d'entrar en la crisi esportiva, perquè Xavi ha anunciat que plega el 30 de juny, sabeu que avui el Basté ha anunciat una cosa molt xula, que farem el dia 9 de febrer, que queda enrere 10 dies. 10 dies.
Què fareu?
A mitjans de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Sabeu o no? Sí, és un clàssic.
Sí. Allò que sempre fèieu de la ràdio cap per avall.
Sí. Doncs tornem a fer la ràdio cap per avall, però aquest any, la ràdio cap per avall és On Tour.
RAC 1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2:15 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2:15 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a rac1.cat i a Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC 1, On Tour, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC 1, tots som 1.
amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosbis.
Doncs això, el Tu diràs i el 9C, que anem en PAC, tota aquesta franja horària del vespre de la nit, amb l'Anna Ballonesta, els companys de serveis informatius i el Tu diràs amb la redacció d'esports, serem a Girona el dia 9 de febrer, d'aquí a dos divendres. El divendres aquesta setmana, no. El divendres de la setmana vinent, celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio, fent aquesta ruta per tot Catalunya. Mira, el Basté se'n va a Lleida, al matí, a la Llotja de Lleida.
Ben bo.
Espectacular. Al migdia, la competència i el Vostè primer se'n van a Tarragona, al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. I a la tarda, el Versió RAC1 estarà al Cir Reluí, aquí a Barcelona, fent el programa des d'allà. Anda que no té animals.
Sí, és una mica clapers, circ,
Una mica molt propi, molt
com a,
propi.
Com a circ ja ho és el Versió RAC1, doncs mira, se'n van dins d'un circ mític com és el Cirque de Reluí. I nosaltres anem al Centre Cultural La Mercè de Girona, en públic, portes obertes, el primer que arriba, el primer que s'asseu. Què et sembla? Passarem bé.
Una molt bona notícia.
El que molava era quan tu, per exemple, havies de fer un altre programa, no? Ja. O algú agafava el Tu diràs,
sí,
no?
Sí, però ja, això ho hem cremat, ja.
Ja ho heu cremat,
home,
no?
Home, i ara, hòstia, fer una cosa, un tour per
tu,
tot Catalunya...
Tu quin programa faries, ara, si no fes el Tu diràs?
El del Sebastià d'Arbó, no?
Hola, Saperes.
Hola, què tal?
Treu-me del Jardí. Quin programa podria fer jo? Sí, no, però m'hauries d'acompanyar, vull dir. Quin programa faríem, Saperes?
Home, amb aquestes coses que ha passat a la Grècia podria fer això. De temes
El Basté va passar de l'esportiu de la mitjanit al món a RAC1.
La competència, tu i jo.
Això m'agradaria, la competència, sí. Tu d'Angelines i jo de Jep.
El Café Baviera.
Sí, alguna cosa així faria.
El mític Café Baviera.
Bé, us ho anirem explicant, però evidentment farem un Tu diràs des del Centre Cultural La Mercè de Girona amb tot l'equip del programa. L'endemà hi ha el Reial Madrid-Girona al Bernabéu, vull dir que ens ha coincidit perfecte el calendari, perquè el 9 de febrer serem a Girona i el 10 de febrer hi ha el Reial Madrid-Girona. Tindrem, evidentment, protagonistes del Girona. Ja que és el Dia Mundial de la Ràdio, hem buscat narradors històrics del Girona, ja que som a Girona, i parlarem amb narradors històrics dels anys 70 i 80 en aquelles ràdios que no tenen res a veure amb aquestes, i intentarem també parlar del Dia Mundial de la Ràdio des d'aquest punt de vista, i estem buscant l'oient que més sàpiga de ràdio del país, amb el concurs del segle. El fan el Xavi Puig i l'Eduard de Batlle, per tant és garantia de que serà un bon concurs, i el que farem és, durant tot el dia, el 9 de febrer, al final de cada programa, posarem a prova dos oients. A Lleida del Basté posarà a prova dos oients. A Tarragona, els de la competència i el Vostè primer, posaran a prova dos oients de tarragonins. Aquí a Barcelona, també, al Clapés, dos oients. I a Girona, el Tu diràs, posarem a prova dos oients gironins que vinguin al Centre Cultural de la Mercè. Els quatre guanyadors de les quatre províncies vindran aquí a la gran final, que es farà el dia 13 de febrer, que és el Dia Mundial de la Ràdio, amb el Clapés. I allà sabrem quin és l'oient que més sap de ràdio del país, de Catalunya. 9 de febrer, el primer que arriba, el primer que seu, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona, i per la part que ens toca, a Girona. Qui vulgui venir a veure el Tu diràs en directe, i el 9C també en directe, Centre Cultural La Mercè de Girona. I a més, que això ens agrada molt, es podrà veure tot el dia, de la ràdio cap per avall, per la tele. O sigui, fem ràdio i també oferirem imatges del programa del Basté a Lleida, dels Oscars i del Vostè primer a Tarragona, del Versió RAC1 a Barcelona i del 9C del Tu diràs a Girona. Es podrà veure a RAC1.cat, a la nostra pàgina web, a la xarxa Més i també a les televisions locals de cada província. És a dir, el programa del Basté es podrà veure a la televisió local
això
de Lleida.
Això és una mala notícia per tu.
Sí?
Sí, perquè quan vegin el caredo que tens per a les ulles.
Bé, potser descobreixen un futur presentador de tele.
Això no ho pots permetre.
El nostre es veurà per televisió de Girona.
Fantàstic.
Potser que el tio ja ha fet i ha triomfat tele.
Fantàstic.
Ah, sí? Triomfar no sé si la paraula. Però... Alguna cosa ben fer allà avui.
Jo havia vingut algun programa.
Ens ho vam passar bé.
Havia vingut algun programa.
Sí, ens ho vam passar molt bé.
Recordo que ho feies bastant bé.
Ah, sí? Aquest tio és un pilota, Lluís. Aquest tio són uns pilotes. No com tu, que diu.
Perquè durava mitja hora. Feia bons números.
No, en tot cas...
Van entrevistar Coutinho. Sí. Va tenir Coutinho ja al programa.
La primera entrevista que va donar Coutinho al Barça va ser el fora de joc.
En tot cas, crec que és una bona notícia, perquè jo que he tingut l'oportunitat de dirigir el Departament de Màrqueting tant de la ràdio com de la televisió pública del país, la proximitat que s'estableix entre el mitjà i el públic, i l'oient en aquest cas, el consumidor de ràdio, és impossible d'aconseguir en televisió. Impossible. Aquesta pantalla, al final, no deixa de ser una gran tanca, una gran barrera entre el que és a l'emissor i el receptor, que no existeix en ràdio. Si a sobre apropes la ràdio i la treus al carrer, és increïble. A Catalunya Ràdio, perquè aleshores serà Catalunya Ràdio, vam aconseguir, per exemple, omplir un avió sencer per anar a veure el debut de Pau Gasol, ara que parlàvem del Ricky Rubio. A Memphis vam omplir un avió només un mes i mig després de l'enderroc de les dues torres bessones en l'atemptat terrorista. Imagina't. La força dels oients i la complicitat dels oients amb les emissores que escolten és brutal.
És que anava a dir només que per mi la diferència entre ràdio i tele és a on t'emportes la ràdio.
Sí.
No? Que no pots endur-te normalment la tele. No. A tot arreu és amb sí. la ràdio.
Bé, doncs això, RAC1 on Tour, 9 de febrer, ja anirem fent la turra durant aquests 10 dies que queden, però el divendres 9 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, fem la ràdio cap per avall aquí a RAC1, amb aquests programes que farem des de les 4 capitals de província, el Tu diràs, si voleu venir, a Girona.
El que dia no aneu a algun empòrio gastronòmic a dinar, no? Ja que estem a Girona, no?
Va, alguna cosa farem. Sí. Una acció que es farà gràcies al suport de la Diputació de Girona i a la col·laboració de Torrons Vicenç, Mons Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. Ara sí, va, un minut i parlem de Xavi Vinga. Hernández i dels fitxatges, que no farà el Barça.
Som-hi.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
Impassió, per tot connexió, telefonia conscient que cuida la gent. Pros competitius i cooperatius, per persones que fan coses bones.
Som Connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Vinga, ja tornem a ser aquí. Anem a l'actualitat del Barça futbolística. Marta Ramon, hola, bona nit de nou.
Hola, bona nit, Aleix.
Aquí segueixes. Bé, a veure. Abans ens deies que el Barça no utilitzarà finalment la baixa de Valde per inscriure un migcampista. La decisió, de fet, s'ha pres avui.
Exacte, després d'estudiar-ho internament, el Barça ha decidit finalment no utilitzar l'article 77 de la normativa de la Lliga per incorporar un migcampista aprofitant la baixa de Valde, és a dir, fent servir la fórmula que va permetre incorporar Vitor Roque amb la baixa de Gavi. D'aquesta manera, pel que ens diuen fonts de l'àrea esportiva, i si no hi ha un gir inesperat, el Barça no preveuen cap moviment més en aquest mercat d'hivern. A partir de la baixa de Gavi es va decidir avançar l'arribada de Vitor Roque, tot i que Xavi veia necessària la incorporació d'un migcampista que pogués suplir l'absència de l'andalús, una petició expressada en privat i en públic. Després d'analitzar-ho tot, a l'àrea esportiva consideren que no hi ha opcions de migcampistes de prou garanties que encaixin en el marge que tindrien ara amb la baixa de Valde i que, en cas d'incorporar algú, complicarien encara més la seva situació amb el fair play la temporada vinent, una qüestió que ja és prou complicada i més si tenim en compte que ara també s'ha de fitxar un nou entrenador amb un nou cos tècnic. Per tant, pel que s'ha parlat internament avui al club, tot apunta que el Barça tancarà el mercat d'hivern amb l'única arribada de Vitor Roque.
Un problema més, aquest Barça que ja en té uns quants. De fet, ara ho deixaves entreveure, els problemes econòmics afectaran de ple al Barça també en la recerca del nou entrenador a partir del 30 de juny, Marta.
Sí, sí, només cal fixar-nos en que a Xavi i el cos tècnic els van millorar les condicions quan van signar la seva renovació fins al 2025. En total, Xavi passava a cobrar entre 8 i 9 milions d'euros i la resta, fins a arribar als 12, se la repartia la resta de l'estaf. Uns diners que el Barça mai ha arribat a inscriure a la Lliga per estar excedit fora del seu límit salarial i no haver resolt l'entrada de diners presentada i aprovada per la Lliga de la palanca de Barça Studios. O sigui, el nou contracte de Xavi i de l'estaf en cap moment ha estat inscrit a la Lliga. Per tant, això dona una idea sobre els paràmetres que el Barça pot gastar-se ara mateix amb un nou entrenador, per molt que el ball de noms de possibles substituts de Xavi sigui molt ampli i hagi inclòs fins i tot el somni utòpic de Jürgen Klopp. La realitat econòmica ara mateix és la que és i tot dependrà, ens diuen, del marge que pugui aconseguir en un estiu que ja no s'amaga tampoc internament. El Barça estarà pràcticament obligat a vendre jugadors que portin ingressos i alliberin massa salarial. El més preocupant per planificar res ara mateix de la temporada que ve, ni entrenador, ni planificació, ni fitxatges, ni res, és que el Barça continua sense desencallar la palanca de Barça Studios i el club saben que serà especialment urgent arribar a l'estiu amb aquesta carpeta resolta en la seva totalitat per no tenir encara més problemes per poder fitxar, per poder operar mínimament amb normalitat. De fet, en aquest sentit, avui els companys de Ser Catalunya han avançat que el Barça ja saben que Socios tampoc pagarà ni un euro més dels 10 milions que van pagar en el seu moment, és a dir, que d'ara al juny falten 160 milions per cobrir dels 200 totals de la palanca.
Per tant, o sigui, el Barça o troba 160 milions o no podrà operar tampoc a l'estiu. Bueno, clar, això...
Més enllà d'estar excedits. Sí, això se suma al fet d'estar excedits.
Ja, ja. Però vull dir que aquests 160 milions són impepinables, per tant, o s'ha de vendre o s'ha de buscar algú que porti aquest ingrés i per poder començar a construir alguna cosa.
Tot això a canvi de que un nen nascut a Rocafonda, Mataró, de 16 anys, adolescent criat a la Masia, tiri del carro. No,
la Minya Mal,
tot això a canvi de que la Minya Mal tiri del carro amb 16 anys.